Ràdio Estel.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula. Fa un parell de setmanes parlava dels alts nivells d'aigua que enregistraven els embassaments catalans. Aquest cap de setmana passat ho he pogut comprovar en algun d'ells, en concret de la conca hidrogràfica de l'Ebre, on feia anys que no veia aquests nivells. A més, donava una satisfacció especial veure salts d'aigua i rieres plenes que anaven a parar als rius, camp amb els cereals preparant-se per la collita d'aquí unes setmanes, prats verds amb ramats de bestiar vaquí, lloví i cabrú, pasturant i boscos recuperats de l'estrès hídric que han passat. Com he dit, els conreus estaven molt bé en general, malgrat que aquest temps canviant de la primavera, amb baixada de temperatures inclosa, beneficia alguns conreus i, en canvi, en perjudica uns altres. De totes maneres, em quedo amb el país com l'he vist aquests dies. Feia goig.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Les diverses festivitats i diades que hi ha a la primavera fan que les flors i les plantes prenguin un paper rellevant a l'hora de fer un regal. Avui volem parlar d'aquest sector amb Jordi Rodon, president del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya, ubicat a Vilassar de Mar i que ha arribat ja als 30 anys d'existència. Bon dia, senyor Rodon, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Hola, bon dia.
Per als oients que no coneguin el mercat, què és i qui en forma part i a qui va adreçat?
Bueno, mira, el Mercat de la Flor és un lloc per a professionals, destinat exclusivament a professionals, i és on es comercialitza flor, planta i complements, la majoria planta de Catalunya, que per això es diu Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, i amb altres plantes d'altres zones productives de l'estat espanyol i de la comunitat, a nivell de planta, diferenciació de planta de temporada, planta interior i planta exterior.
Perquè no està obert tots els dies, no? O sigui, qualsevol dia no...
No, el mercat, originàriament, penseu que el mercat es va fer l'any 54, l'activitat comercial l'any 54, i era mercats de dilluns, dimecres i divendres de 4 a 7 de la tarda. Al llarg del temps s'ha anat evolucionant, es va anar a Barcelona, el que avui és el Teatre de les Flors era on hi havia aquesta activitat comercial. Després es va fer una disgregació, una part va anar a el que és avui en dia Mercabarna i l'altra part és la que va vindre aquí a Vilassar de Mar. I aquí els dies de venda continuen sent els mateixos energiament, dilluns, dimecres i divendres, i abans era de 4 a 7 i des de fa uns 10 anys es va fer un canvi comercial i les jornades de matins i tardes, sempre els mateixos dies de venda directa.
Perquè la venda és per professionals, no? O sigui, per floristeries, sí, i botigues especialitzades.
Sí, això mateix. Botigues, jardineries, garden centers, centres de jardineria i floristes.
O sigui que si jo vull vindre a fer el meu jardinet, no podria?
No.
No, hauria d'anar... No.
Hauries d'anar als professionals del sector perquè, clar, aquí la venda es venda a l'engròs. Aleshores, la venda particular s'intenta dintre de l'organització pròpia evitar-la. Això no vol dir que un dia sempre se pugui clar algú com a les grans àrees comercials, no?
El que passa... Però, en principi... No, dic que el que passa que, com que esteu tan ben ubicats aquí a la Nacional, quan passes i ja ho veus i tant d'això, clar, és allò que, bueno...
Bueno,
que et fa la d'això d'entrar, no? Perquè és que ho veus tan clar i amb aquelles flors i plantes, doncs ja dius, jo entraria aquí a comprar, no?
Sí, bueno, si amb això us creem la compra compulsiva de comprar, una mica de paciència, arribeu a la floristeria que us pertoqui o que tingueu més a prop i aprofiteu aquesta benentesa i compreu. Aquí està fet de manera que sigui fàcil accés, per això estem a peu nacional, perquè penseu que nosaltres ara fa 30 anys que estem aquí i una part molt important del nostre negoci és l'exportació. Aleshores, per tots els habitants de mitja França i sud de França, que venen fins aquí doncs, han de tindre un accés bastant visible i viable. I, bueno, originàriament, ja et dic, 30 anys enrere, doncs, estava molt més bé aquesta zona.
I quina diferència hi ha amb el mercat de la flor de Mercabarna del que parlava abans, que es van dividir?
Bueno, jo us dic que el comerç de flor i planta aquí a Barcelona es va fer allà al carrer Lleida, i allà estava tota l'activitat comercial concentrada, fins que bueno, la pròpia pressió urbanística i les pròpies necessitats de la ciutat de Barcelona els van fer un planteig d'un nou emplaçament. Aquest nou emplaçament, en principi, com que allò depenia de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona va plantejar anar a la zona franca i els productors d'aquí a la zona no van veure ben clar i van preferir pues, establir-se en un altre lloc com a mercat d'origen. Aleshores es va establir aquí, entre els sis pobles del que diem la Vall de Sant Mateu, que comprèn Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Cabrera i Cabrils. Al final es va decidir per aquesta àrea d'aquí, que era més a prop de la Nacional, i aquí es va vindre un mercat d'origen. Mercat d'origen vol dir que es feia el que avui en dia és a venda directa. Tot productor de la zona del Maresme venia els seus productes en aquestes instal·lacions. En el mercat de Mercabarna, bastants productors també hi van anar per fer la mateixa funció, i a Mercabarna va existir més el que era la comercialització del producte. És a dir, en el mercat de Mercabarna, originàriament, hi havia més revenedors, perquè era la manera de fer arribar aquest producte en aquella àrea del Baix Llobregat, comercialment molt important, i al sud de Barcelona, perquè des d'aquí no s'hi podia arribar. Per això aquesta és la diferenciació entre Mercabarna i el mercat de flor i planta aquí. Nosaltres estem més a prop de lo que és el sud de França i del consumidor francès, i Mercabarna pues, està més a prop de l'àrea metropolitana, el Baix Llobregat i l'àrea de Tarragona.
I quina és la temporada de més vendes?
Bueno, ara, la primavera. Nosaltres l'esperem com a candeletes. La temporada normal comença per calendari, el mes de febrer pels enamorats, amb el detallet típic dels enamorats. Entrem dintre el mes d'abril, que ja és la Setmana Santa, que és ja com comença la venda forta en si. Dura ben bé fins a finals de juliol, anar decreixent. Després té una... Abans hi havia la punta de la Mare de Déu d'agost, ara malauradament va desapareixent, i ens plantegem fins a la diada 11 de setembre, i ja anem a parar entre el Pilar i Tots Sants, que torna a tindre la repuntada forta, i després tens la campanya de Nadal, que és curta, que dura un mes, que és la campanya de Nadal típica. Si t'haig de dir el volum de facturació, quasi el 40% s'ho emporta la primavera.
I les vendes de roses de Sant Jordi aquest any, com ho valora? Com ha anat aquest any?
Bueno, dintre de les restriccions que es van fer a nivell de distribució, doncs bé, quan parlo de restriccions vull dir que els productors han estat produint la mateixa quantitat que els darrers anys, doncs perquè ells van a plena capacitat, malauradament les hectàrees productives són poques, per un altre cantó, per cobrir tota la demanda, el mercat es veu, el mercat, els majoristes que estan integrats dintre el mercat, es veuen obligats a proveir-se de roses d'altres conreus. Aquest any doncs, s'ha anat amb molta cura i de manera que s'ha pogut abastir el mercat sobretot a totes les necessitats. Hem mirat d'ajustar-nos els marges i els preus i nosaltres, des de, com a mercat distribuïdor, n'estem força contents. Entenem que el mercat consumidor també ha arribat a aquest punt.
Al sector li ha fet molt mal la pujada de l'IVA del 8 al 21%. És rendible a l'actualitat ser productor de flors i plantes?
Mira, el problema és, com a productor, a qualsevol sector, si parles amb un productor, sempre et dirà que la cosa va molt apretada i ajustada. I és veritat. Aquí la diferenciació del productor és que, com a productor, té un altre règim fiscal diferent, i és com és que se'n diu l'estimació directa agrícola, que la pressió fiscal no és tan forta, tot i que hi és, però quan parlem a nivell de distribució, aquesta pujada ha fet molt, molt i molt de mal. Molt de mal perquè els nostres professionals, quasi la immensa majoria, es dediquen al comerç al por menor, tenen el que es coneix com a recàrrega d'equivalència, perquè van del sistema fiscal de mòduls, i no solament que hagin passat de 8 a 21, que és un 13%, sinó que ells han passat d'un 1,5 amb el recàrrec d'equivalència, que això vol dir que és un 4. 21 i 4 són 25, i un 25% us pot ben assegurar que estem fent el paper de recaudadors d'Hisenda i no d'aprofitament de marges per a la nostra activitat. És ben cert que aquest diferencial del 25% ha fet retraure molt, moltíssim el consum de flors i plantes, però, bueno, és el que hi ha. No, d'aquí no ens en podem sortir. Sí. Protestarem, sí. Cridarem, negociarem, farem el que sigui, però la situació no creiem que millori.
Però s'ha de seguir endavant. I una cosa, quines són les flors que més es venen durant tot l'any i quines plantes?
Bueno, a veure, aquí has de diferenciar entre el que és la planta jardineria i el que és la planta per estar a dintre casa. Uh-huh. En quant a planta, la jardineria és la típica planta d'exterior que dura tota la primavera, la tardor i l'hivern. Per cada època n'hi ha diferents. Vull dir, l'hivern tens la típica ponseta i la flor de Nadal, que és de fora, el ciclamen, que és de fora, i per la primavera tens tota la diversitat, margarites, petúnies, tens sulfínies, tens matrimonis, tens moltes plantes de molts coloridos, que és el que fa maca que sigui la primavera. En quant a planta interior, mireu, la planta interior, com que tota aquesta planta surt d'una producció amb unes instal·lacions optimitzades al 100%, no tenim tot l'any. És ben cert que és una planta més costosa perquè l'amortització de les instal·lacions i les inversions és molt car. Has de mantindre una producció durant tot l'any de la mateixa planta, això encareix el producte, però per un altre cantó té una viabilitat i una resistència més duradera que no pas la planta de temporada, que és el que diu, de temporada. Llavors, a cada moment té el seu consum. Continua sent la primavera l'època més forta de consum. Però no, hi ha plantes d'interior que més o menys tenen el consum durant tot l'any que es va mantenint. Avui en dia, de planta de fora, continuen havent-hi els rosers que es venen molt moltíssim, continuen havent-hi les margarites que es venen molt moltíssim, les prímoles, la típica planta que tothom coneix i que li dona vistositat. I en una planta interior, doncs, bueno, hi ha planta decorativa, que és sobretot l'orquídia, que d'un temps ençà doncs, acostuma a tindre un nivell de ventes que és bastant important, però malauradament aquestes són plantes que s'han de comprar a mercats estrangers i que fa que el cost sigui més elevat que no pas una planta que es pugui obtindre per aquí. Tot i que hi ha productors a l'àrea del Maresme que ja han començat a fer unes inversions i que ja avui en dia tenen un producte que està competint a bon preu i a bona qualitat amb tot el producte que ve d'importació.
Per tant, la majoria del producte que venen vostès prové del Maresme, podríem dir.
Et diria que cada vegada menys, i això em sap greu reconeixo, perquè les instal·lacions agrícoles cada vegada donen menys rendiment, cada vegada n'hi ha menys hectàrees productives, per relleu generacional, per pressió urbanística, per motius que tots sabem de rendibilitat, i cada vegada ens hem de subministrar més a mercats de fora. Per als mercats de fora vull dir tota la costa Llevant, tota l'àrea d'Andalusia i, si més no, doncs de països com Holanda o Dinamarca, més les seves influències a altres conreus d'altres països tropicals que fan arribar les plantes aquí a un preu, doncs que malauradament aquí comença a ser difícil. El nivell de vida d'aquí a la zona doncs, ja és una mica més elevat, els nivells salarials són una mica més elevats i el producte ja té un preu, que és el que mereix, però que no és equiparable al que ens venen d'altres països que amb la globalització doncs, fa que ens veiem obligats a vestir el mercat de consum a través d'altres fonts d'aprovisionament de plantes i flors.
Com deia abans, porten 30 anys amb aquesta nova ubicació. Pensaven que arribarien bueno, fins aquí? Bueno, suposo que quan un s'instal·la pensa arribar molt lluny, no? Però veient aquestes irregularitats del mercat, això que estem parlant de que cada vegada hi ha menys productors, no solament de flor i planta, sinó en general dels sectors agrícoles també, de ramaders.
Home, mira, penseu que quan us he dit abans que la inauguració d'un mercat que no era un mercat d'administració, sinó que era un mercat d'aire lliure, de mercat de flor i plantes l'any 54, d'ençà cap aquí, són 60 anys d'activitat comercial. I abans els clavells també sortien d'exportació, en cistelles i cabassos de canyís. Si imagineu-vos la qualitat que tenia el nostre producte i com érem nosaltres d'eficients en poder subministrar al mercat nacional i estranger aquest producte, sembrant dels anys 50. Si en aquella gent us hi dius que al segle XXI encara es mantindria aquesta activitat, doncs potser que haguessin dit que sí, que era la seva idea, però que estaven bojos. Doncs jo què vols que et digui? L'any 30, fa 30 anys, quan vam fer les instal·lacions aquí, doncs tothom anava amb una empenta que han sabut traspassar a l'altra generació que ve darrere. Penseu que el mercat va patir una ampliació. Fa 15 anys es van ampliar les instal·lacions. Les teníem amb poder rendiment. Que ens ho pensàvem? Doncs se suposa que sí. Els que estem avui, doncs ens toca pensar que encara durem 30 anys més. Mentre hi hagi la creença, és el que ens fa tirar endavant, perquè penseu que en aquests anys hem passat per moltes situacions i cada vegada són les mateixes conseqüències quan no són els mateixos orígens. És a dir, quan parlo de les mateixes conseqüències és que sempre hi ha hagut una crisi o una altra que ens ha afectat moltíssim. Però encara estem aquí, encara aguantem. Hi ha quelcom que ens fa trempar i mira, això és el que ens fa obrir cada dia.
I també realitzen visites concertades, no? Qui pot venir a visitar-lo?
Sí, sí. A veure, nosaltres, el tema de les visites concertades és que, si mirem en comparació d'altres països, nosaltres consum de flor i planta, la veritat és que en comparació a altres països no en tenim. També és ben cert que nosaltres som un país que vivim molt a l'exterior, és a dir, vivim molt als jardins, vivim molt fora de casa. Vivim pel clima que tenim. No estem tan tancats a casa, no estem tan tancats a les nostres parcel·les. Això fa que la cultura de flor i planta en aquí estigui anys llum de qualsevol altre país, però per aquesta condició climatològica. Ja fa molts anys que es va pensar que seria bo ensenyar-li a la gent tot el que ofereix la producció en flors i plantes. I quan es va aprofitar aquestes instal·lacions, que fa 30 anys pues, eren un referent, i avui encara ho són, d'implantar un sistema de visites per poder ensenyar a la gent què és el que es podia aconseguir. Penseu que aquí hi ha quasi al voltant de 200 professionals oferint els seus productes. Productes de diverses qualitats, colors i diferències. I això la gent a vegades potser no hi arriba doncs perquè tenen com a referència el seu centre de jardineria a prop o la seva floristeria que està més a prop i segur no hi ha tot a l'abast del que realment es produeix. Per això es va prendre la decisió d'obrir al públic unes jornades que es fan cada dia de mercat de visita a les instal·lacions des d'un nivell superior que es pot dominar tot el mercat i des d'allà veure quina és la màxima oferta que hi ha de flors i plantes. En molts casos ens hem trobat de gent doncs, de professionals que ens demanen unes plantes doncs, que la gent ha vist aquí i que potser en el seu negoci fins aquell dia no eren comercials doncs, perquè bueno, l'oferta és la que hi ha, els metres quadrats que es disposen són els que hi ha i aquí hi ha tota la més àmplia gamma. Per això es van instaurar aquestes visites i per això es fan a través de col·lectius, escoles, agrupacions, diferents associacions, bueno, demanant permís, doncs, es té la visita a totes les instal·lacions.
I també realitzen tallers, no? En què consisteixen aquests tallers?
Sí, bueno, els tallers, més que res, són tallers, nosaltres en diem tallers perquè són tallers per a professionals, això sí, uh-huh. Però tallers que marquen tendències. És a dir, no tothom pot gaudir d'un temps lliure o pot gaudir d'una oportunitat per aprendre noves tècniques i nous coneixements, perquè són coses que són sessions que bueno, tenen el seu preu i que no podem discutir-ho, perquè els professionals tenen que justificar quina és la seva feina i com a tal nosaltres i el sector pues, se'ls reconeix. Però per donar facilitats als professionals, nosaltres durant l'any fem diversos tallers que recullen unes experiències d'escoles o de professionals de fora de l'Estat o de fora del país que apliquen els seus coneixements a diferents tractaments i actuacions comercials que es poden fer en complements flors i plantes. Això va adreçat als nostres professionals i bueno, s'acostumen a fer doncs, uns quants per primavera, uns quants a l'estiu i uns quants a la tardor i hivern, de manera que el professional pugui estar més o menys al dia, més o menys al corrent de les tendències que hi poden haver. Nosaltres penseu que no, això no és com la moda, nosaltres no podem canviar les flors i les plantes d'avui per demà. No avui poden ser liles i demà grogues, no avui es crea una planta cada dia. Això són éssers vius que necessiten unes actuacions genètiques i bueno, sempre serà la mateixa planta, la margarita sempre està la mateixa margarita, però en canvi les aplicacions o la comercialització canvia completament, doncs depèn de quins siguin les pràctiques comercials que puguis tindre, els coneixements que puguis tindre. Penseu que els nostres professionals sempre quan tu vas a una floristeria o un centre de jardineria i compres un producte, normalment hi ha les seves mans, el seu coneixement, i això és el que s'ha de valorar. Nosaltres aquí venem el producte tal qual surt de la producció i tal qual és. El professional és el que s'encarrega després de fer el més comercial o no i adaptar els gustos del consumidor final. I és clar, per això s'ha d'estar una mica al dia. Els gustos del consumidor final sí que varien d'avui per demà. I nosaltres no podem variar d'avui per demà la qualitat o la quantitat o la diversitat de flors i plantes.
Aprofitant que el tinc aquí, volia fer una pregunta en general del sector. Els joves compren flors i plantes o encara segueixen més gent de mitjana o tercera edat?
Mira, malauradament, a veure, història, com t'ho puc explicar això? Històricament, nosaltres som un país que va vindre doncs, de la situació bèl·lica que hi va haver i la postguerra va fer que la gent fos bastant espavilada i s'espavilés amb el seu propi coneixement. La cultura que nosaltres aquí tenim aquí a Catalunya, sobretot, és molt d'esqueix. Un esqueix, jo m'ho faig, jo trenco un esqueix d'un gerani i ja m'ho planto un esqueix d'un gerani i ja m'ho planto. I aquesta teoria hi era, o sigui, és a dir, que el coneixement en teníem, el que no teníem és la rotació necessària com perquè culturalment necessitéssim flors i plantes. Saps què passa? Que la tercera edat i la generació de prejubilats que en diem avui en dia tenen molt més coneixement que no pas els joves. Els joves són més compra compulsiva, són més de compra del moment. Ens va ajudar molt moltíssim el boom immobiliari amb els jardinets de 30, 40, 50, 70 metres quadrats i això va fer que es culturitzés una mica més. Però, esclar, d'això també ja han passat 15 anys. Llavors, el jove d'avui en dia no té tanta costum. Els prejubilats, els personatges de 40, 50, 60 anys és el màxim consum, això sí t'ho haig de dir. En quant a flor tallada, bueno, és ben cert que la joventut sí, perquè un buquet o un ram de flors, pues, que és el que és més comercial, sí que tenen tendència a consumir, però encara, si entenem com a joves, dels 18 fins als 30 anys, és un abanic de gent, un banal de gent que realment consumeix només per compra compulsiva, per necessitat.
I per acabar, com veu el futur del sector?
Home, el futur del sector està una mica condicionat a el que és la crisi que estem vivint i que malauradament ja comencem a estar cansats de tant de sentir-la. Nosaltres, com a sector productiu, la situació no és que sigui de lo millor. Com a sector de distribució comercial, pues, home, s'està intentant servir i arribar a tots els punts que siguin susceptibles de que siguin compradors de flors i planta. La nostra sortida està en l'exportació. Culturalment, els països centroeuropeus i a França, que tenim molt més a prop, tenen un volum de consum que ens multiplica per 12. Això vol dir que és una facilitat de compra que tenen i nosaltres hem d'arribar a poder servir-los aquest producte. Bastant, però no el percentatge ara sóc incapaç de dir-t'ho, aquest any. Però altres anys, quasi el 30 i 40% de la producció s'anava a l'exportació. Estem parlant de França, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra, Itàlia. Són països que consumeixen. Si el nostre sector es pogués vincular molt moltíssim a l'exportació, com s'està intentant, però jo diria que el futur és bo, perquè són molts milions de consumidors. Si no som capaços d'estar enganxats a l'exportació, doncs malauradament és un consum molt minso, quedarà disminuït el que és la possibilitat de compra local i per aquí sí que patirem. Per això nosaltres el que més intentem és aconseguir ser fiables a l'exportació i aconseguir crear-nos una necessitat perquè climatològicament nosaltres arribem a Centre Europa entre 3 i 4 setmanes abans que els arribem ells de primavera. I aquesta gent surt d'uns hiverns climatològics molt forts que s'agafen en seguida a el que sigui mostra de vitalitat i de color, com són els productes que nosaltres fem aquí, no? Per això que el nostre sector de viabilitat va molt lligada a l'exportació, molt, moltíssim.
Doncs agraïm al senyor Jordi Rodon que ens hagi parlat sobre el mercat de la flor i planta ornamental de Catalunya i també d'aquest sector en general.
Molt bé, doncs moltes gràcies, ja ho sabeu.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 21 de maig s'ha fixat a 243 euros per tona, baixa 5 euros. El blat de moro francès a 230 euros per tona, disminueix 4 euros. L'alfals granulat a 200 euros per tona, baixa 10 euros. La colza d'importació a 330 euros per tona, repeteix, i la garrofa a 216 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,20 euros al quilo, puja 8 cèntims, i el groc a 1,25 euros al quilo augmenta 7 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,99 euros al quilo, puja 12 cèntims, mentre que el groc a 1,87 euros al quilo, incrementant-se 10 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat a 0,42 euros al quilo i el gall a 0,18 euros al quilo, repetint, en els dos casos, la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,71 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,61 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,45 euros. Les cotitzacions s'han mantingut en totes les categories respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 8 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,75 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 10,60 euros. Tots els preus han repetit en relació a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,95 euros al quilo i es manté.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha manifestat que la darrera proposta de reforma de la política pesquera comuna presentada per la Unió Europea no s'adapta encara a les necessitats del sector pesquer català, ja que hi ha diversos aspectes defensats per Catalunya que no s'han incorporat per ara a aquest projecte de reforma. Segons Pelegrí, es tracta d'aspectes característics de la nostra flota costanera, com la incorporació de la data de captura de la pesca o de recol·lecció dels productes d'aqüicultura com a informació obligatòria en l'etiqueta de cara al consumidor. La incorporació d'aquesta data, eliminada en la darrera proposta de reforma, malgrat estar present en la proposta inicial de la Comissió Europea, era un element imprescindible per la distinció i promoció de la pesca de proximitat, com la que realitza la flota catalana. L'eliminació d'aquesta informació en l'etiquetatge obligatori anirà en detriment dels consumidors i també del rendiment econòmic del sector pesquer català. Tècnics del Departament d'Agricultura van detectar un focus inicial del bacteri anomenat foc bacterià en una plantació de pereres d'Almenar, al Segrià. De manera immediata es va procedir a l'arrencament i destrucció no tan sols dels arbres afectats, sinó de la totalitat de la plantació de pereres, que disposava de 2.296 arbres que ocupaven 1,76 hectàrees, així com l'establiment de la corresponent zona de seguretat d'un quilòmetre de radi. Es tracta del primer focus detectat a Catalunya des de l'any 2007. El nostre territori va tenir focus de foc bacterià als anys 1998 i 1999, a Corbins i Torre-serona. Posteriorment, a la Cerdanya, tocant a França, i el 2007 a la zona fotícola de Girona. Aquests focus van ser totalment erradicats, per la qual cosa Catalunya manté la situació de zona protegida del foc bacterià.
Del camp a taula. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem de la nectarina, una fruita que pertany a un grup similar als préssecs, tot i que el seu aspecte exterior s'assembla més a la pruna, amb la pell fina, llisa i fluent. La polpa és de color groc vermellós en algunes varietats i blanc en unes altres, i el seu sabor és dolç i agradable. La mida oscil·la entre els 30 i els 55 mil·límetres. El seu valor nutricional és de 50 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és de maig a setembre a l'aire lliure. Les nectarines són uns excel·lents reguladors del trànsit intestinal, faciliten la digestió i eviten l'estrenyiment. El seu origen és incert, encara que remunta fa 2.000 anys, al mateix temps que el préssec nadiu de Pèrsia. Això fa pensar que potser en els dos casos d'aquestes fruites tenen el mateix origen. El nom de la fruita prové de nèctar pel seu sabor gustós. Les principals zones de producció de la nectarina són la Xina, Itàlia, els Estats Units, Espanya i Grècia. Es pot consumir fresca o cuita per l'elaboració de conserves, melmelades, confitures i geles. També es pot emprar per fer pastissos, creps, gelats, entre d'altres. El valor de comercialització a Mercabarna va ser l'any 2012 de 17.395 tones anuals.
Del camp a taula. Els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
El plat.
Hola, Helena.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què ens has preparat aquesta setmana?
Bé, avui us porto una recepta ràpida i sense complicacions, amb el conill com a ingredient principal. Es tracta d'una carn saludable, relativament econòmica, una carn magra, font de proteïnes i amb una gran versatilitat gastronòmica. El conill admet una àmplia varietat de formes de preparació i jo crec que la que us porto avui és una de les més tradicionals, el conill a la vinagreta.
Quins ingredients faran falta?
Bé, doncs si voleu prendre nota, aquests són els ingredients que necessitem per la nostra recepta. Un conill, entre 1,100 i 1,200 aproximadament, com sempre penseu que la recepta és per a 4 persones, 2 cebes mitjanes, 2 tomàquets madurs, 2 fulles de llorer, una branca de farigola, una branca de romaní, 5 o 6 grans d'all, un got d'oli, un got de vinagre i mig got d'aigua.
Ja tenim els ingredients. Com elaborem aquest conill a la vinagreta?
Bueno, com us he dit abans, és una recepta sense cap complicació i l'elaboració és molt, molt fàcil. En una cassola, si pot ser amb tapa, posarem tots els ingredients en fred. És a dir, començarem per l'oli i seguidament anirà el conill, que prèviament haurem salpimentat, la ceba tallada en juliana, els tomàquets sense pell, els alls, les herbes, el vinagre, l'aigua, i ho deixarem coure tot a foc lent durant aproximadament una hora deu minuts. Això és el que és la preparació del plat, no té cap més complicació, el foc ha d'anar molt lent. Però sí que vull fer una advertència i un consell als nostres oients. Com a advertència, no us espanteu si al principi de la cocció fa molta olor a vinagre. No passa res, és normal, després aquesta olor s'evaporarà. I com a consell, si el plat reposa unes hores o, molt millor, si el fem d'un dia per l'altre, el sabor millora i molt. Ja tenim el nostre plat.
Pues molt bé.
Sí? Si et sembla, recordo als nostres oients que poden enviar les seves receptes al correu del programa del Camp a Taula, @radiostel.cat. I fins aquí el nostre plat d'avui. Bon profit.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Toni Cerdà, de l'empresa Boquet d'Alella. Hola, senyor Cerdà, i benvingut al programa.
Hola, hola, moltes gràcies. Què tal?
Per aquí molt bé. I per aquí?
Doncs mira, ara patint una miqueta, però bueno, bé, bé, anem fent, molt bé.
Quan van apostar per produir raïm ecològic i elaborar vins?
Nosaltres, la nostra història és una miqueta així. Nosaltres vam començar, diguéssim, com a elaborador només de raïm, als anys 80. Llavors ens vam decantar cap al tema... Primer vam començar amb el tema raïm ecològic. El raïm ecològic fa... Amb el raïm vam començar als anys 80, però en quant a l'elaboració de raïm ecològic va ser fa 6 anys enrere. Va ser quan ens vam inscriure al CCPAI i ens vam, bueno, ens vam obrir una miqueta els ulls, no? Pensant-nos, bueno, que, bueno, vam veure que això de l'ecològic poder era una cosa que hi anàvem, no? Que això és el futur i per aquí hi hem d'anar-hi tots. I vam apostar per això i ho vam fer-ho. Això en quant a elaboració de raïm. Llavors ens vam decidir transformar-nos en fer elaboració de raïm i elaboració de vi fa 3 anys. Diguéssim, ara jo, diguéssim, estic elaborant raïms, vi del meu raïm. Mm.
El nom de Boquet, pel que sé, té relació amb el de la seva masia, no? Ens ho pot explicar?
Sí. La finca es diu Finca Can Boquet. Nosaltres quan vam començar, bueno, quan vam decidir elaborar vi, doncs vam dir, bueno, quin nom busquem? I vam voler jugar amb el nom de la finca, amb el municipi on estem. I per això li vam dir Boquet d'Alella. Mm-hmm. Que també el Boquet d'Alella, també el Boquet és un mot del món del vi, que és l'aroma del vi, o saps, una miqueta vam jugar amb... Bueno,
amb els dos noms.
Sí, exacte.
I al ser una explotació petita, quan vi elaboren i de quin tipus?
Bueno, nosaltres ara actualment, jo ara, el que és l'elaboració del celler aquest any ha sigut el tercer. El primer any, l'any 2010, va ser el primer any que vam elaborar raïm. Nosaltres, part de la collita, actualment encara la venem, també. Jo no, tota l'elaboració de raïm que faig, actualment no la vinifico tot. Part encara la venc amb altres cellers ecològics, també. Llavors, la part que em quedo jo, per exemple, el 2010, vam elaborar només 5.000 botelles. El que va ser el primer any. El segon any en vam elaborar 11.000, que va ser l'any 2011, l'any passat. i ara aquest any doncs hem elaborat per fer 16.000 botelles de vi. I, bueno, i aquestes 16.000 doncs, ho repartim en dos vins blancs i un vi negre.
O sigui que anar fent un creixement esglaonat.
En mica en mica. La idea nostra és anar creixent. Jo tinc vinyes per anar creixent actualment. La meva, jo ara estic venent raïm amb altres cellers, que la idea és en algun moment no tot el que jo tinc fer-m'ho jo, però clar, ara estem en un moment molt complicat i hem d'anar fent en mica en mica. Una miqueta és, bueno, sapiguem que el podem anar venent i l'haurem a poc a poc i cada any una miqueta fins que no podem tampoc fer vi si no sabem on col·locar-lo ara com ara. I, bueno, de mica en mica.
S'han posat un límit de creixement?
Bueno, actualment, jo ara, el límit és vinificar les meves 13 hectàrees de vinya que tinc, que això podem elaborar uns 30 o 40 mil ampolles de vi, més o menys. La idea és, tot el que jo tinc és elaborar-m'ho. Uh-huh. Però, bueno, el temps dirà, no?, a poc a poc.
I el fet d'estar emparats pel CCPAE per un costat i pertany a la Diolella per l'altre, dona més tranquil·litat i a la vegada garantia de qualitat?
Bueno, ens intentem diferenciar d'alguna manera. Amb el tema ecològic, jo és una cosa que jo estic molt content i una manera de, bueno, de diferenciar-te i que la gent sàpiga una mica més el que veu i el que menja. I, bueno, per això nosaltres hem apostat. Jo dic, fa 6 anys que soc, que abans... No ho era, practicava agricultura convencional, no? Vam dir, bueno, dic, hem de fer un canvi aquí. Si tal com anem, no anem bé. I per això ens hem decidit fa 6 anys a inscriure'm amb el CCPAE i fa 3 a elaborar vi i vins ecològics. I pel fet d'estar en una DO, doncs, bueno, per això és el CCPAE, això és un, bueno, és un valor més, no? I estar dins una DO encara més, hem de tenir en compte que la DO de l'Ella és una DO que són 8 cellers, i dels 8 cellers, 4 ja som ecològics, com aquell que diu. Vull dir que hem d'intentar, i jo personalment estic intentant convèncer el resto que falten, els 4 que falten, perquè també es vulguin transformar, i per fet d'una cellera deu petita, jo crec que ho podem aconseguir, i a veure si tots poguéssim ser, doncs, poguéssim d'aquí l'ella només pogués sortir vins ecològics.
Seria un fet distintiu respecte a les altres DOs.
Ho portem al cap, exacte. Aquí, aviam, som molt petits i jo crec que, ja et dic, dels 8 cellers que som, només la meitat som ecològics. Vull dir que no jo crec que si fiquem ganes els que ho som i intentem convèncer els que no ho són, ens podríem diferenciar i podríem aconseguir-ho. I és un repte, eh? Jo crec que ho aconseguirem.
I el seu mercat, quin és? El tenir aquesta producció de, bueno, tan petita, no?
Sí, actualment tota la nostra producció doncs, es ven a Barcelona, província de Maresme i els dos Vallesos. I ara una miqueta anem cap a Girona. La idea és anar, bueno, anar fora, però bueno, és el que us deia, no? Hem de, a poc a poc. A poc a poc. Nosaltres som una empresa familiar que estem en un moment difícil, no podem fer moltes coses, créixer molt, perquè és que si no, no tirarem endavant i ho hem d'anar fent, ja et dic, a poc a poc. I, bueno, hi ha moltes ganes i il·lusió, que és el que hi estem posant.
També fan activitats de no-turisme. Quines
sí,
són?
Sí, sí. Aviam, nosaltres amb el tema de no-turisme hi hem apostat molt doncs, per intentar doncs, que la gent vingui i ens conegui i es faci... El que volem és compartir, no?, una miqueta. Uh-huh. I tot el que sabem, doncs, compartir-ho amb la gent que vingui. Les activitats que fem, doncs, n'hi ha diverses. Per exemple, una de les més importants, que va, bueno, una és, per exemple, fem pícnics entre vinyes, no? Vam buscar una zona molt maca de la finca, que es veu tot Barcelona, doncs allà hem preparat una mena de tarima amb unes taules i doncs, els hi preparem una cistella, els hi ajuntem un planell i hem de buscar la zona de pícnic i allà doncs, poden passar una bona tarda o un sopar, un dinar o el moment que vulguin. Això és una. Llavors, nosaltres fem també sopars de lluna plena. Busquem els dies de lluna plena i preparem en un altre lloc de la finca, també amb bones vistes, enmig, i fem sopars doncs, de lluna plena. Això és una cosa que també, bueno, molt maca, i aquí ens hem d'aprofitar que estem en llocs elevats una miqueta, i doncs, gaudeixes del mar i de Barcelona al final, no? Bueno, gaudeixes de les bones vistes que tenim. Una altra activitat que fem, doncs, també intentem, nosaltres tenim, la finca de Can Boqueta tenim repartida en dos termes municipals, a la terme municipal de l'Ella i el terme municipal de Vilassar de Dalt. Llavors, el que intentem és lligar les dues finques doncs, amb excursions. Fem excursions, per exemple, anem fent aquest dia excursions en quad, no? Relacionem una miqueta l'espai, passem per sempre al mig de les vinyes, per exemple, el que és la Serralada Marina, que també tenim bones vistes. Una manera és que la gent conegui el territori, no? Intentem lligar les dues finques. Això és una altra activitat. Llavors nosaltres ja intentem, doncs, llavors ja fem cates dels nostres vins amb diferents vins de tot el món, no? I fem el que en diem sensacions boquet, que es diu, no? Doncs això, maridem una miqueta, tastem els nostres vins, doncs els maridem poder amb formatges, amb pernils, no sé, anem fent cates i maridatges amb diferents productes de la zona, també, una miqueta. Doncs... això és bàsicament el que fem.
Doncs agraïm a Toni Cerdà que ens hagi pogut atendre des de la mateixa vinya, per això aquestes dificultats una mica de so, i parlar de la seva aposta ecològica.
Sí, sí, jo crec que aquí hem d'anar-hi anant tots. Jo estic molt content d'haver-m'hi introduït, cosa que a vegades fa molts anys no hi creia, no pensava, no ho faré mai, serà molt difícil, però de veritat que si hi ha algun viticultor que no ho és, jo li recomano que ho faci i que... jo crec que aquí és el futur i aquí és on hem d'anar tots. I res. I més o menys.
Doncs fins la propera.
Moltes gràcies, doncs.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
Avui dissabte es fa a la finca de Can Poc Oli a Manresa una jornada sobre les aplicacions solars dels variadors de freqüència en el món rural. El dilluns 27 de maig es realitza a Raïmat una jornada sobre l'avaluació de la uniformitat de rec en un green d'un camp de golf, i a Gallecs una sobre la llaurada reduïda i l'ús d'adobs verds en la rotació de conreus herbacis extensius ecològics. El dimecres 29 es durà a terme a Targa en la primera trobada de comunitats de regants de Catalunya. A Montblanc, una jornada sobre la competitivitat en allotjaments de turisme rural. A Llívia, una sobre la rotació de conreus ecològics a la Cerdanya. I a Gurb, la 12a jornada intercomarcal de cultius herbacis. El 30 de maig, Cervià de les Garrigues acull una jornada sobre el cultiu de safrà a la comarca de les Garrigues. Constantí, una sobre els requisits per poder fer elaboracions artesanals. I a les Borges Blanques es presentarà el protocol per l'avaluació de la restauració d'activitats extractives. Ja el divendres 31, es fa Arbúcies, dins de la 30a edició de les Jornades Tècniques Silvícoles, una jornada sobre la gestió forestal, el Montseny i l'impuls a l'intercanvi d'experiències. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 28 de maig al 20 de novembre l'Escola Agrària de Targa organitza uns seminaris de valor afegit sobre el sector dels productes artesanals. També del 29 de maig, però, això sí, fins l'1 de juny, l'Escola Agrària de Mas Bover acull a Constantí un curs de mesures agroambientals d'agricultura racional i de conservació. I del 29 de maig al 2 de juny, el Centre de Capacitació Agrària del Pallars realitza a Talarn un curs de conducció de grups amb descens de canyons i engorjats.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Les cireres són les protagonistes en aquesta època de l'any de diverses fires que es fan arreu del país. Hem triat, per parlar amb major profunditat, l'exposició de cireres de Sant Climent de Llobregat, que se celebra avui demà. I per això tenim a l'altre costat del telèfon a Josep Clariana, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat. Benvingut al nostre programa, senyor Clariana.
Bon dia i gràcies per haver-me trucat.
Tot i que és una pregunta tòpica, el primer que li demanaré és com es presenta aquest certamen on la cirera és la gran protagonista.
Bueno, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. El temps ens ha anat una mica en contra i això feia, bueno, que la figuera estigui una mica més retardada i alguna, pues, esberlada, però malgrat això, res. Com que hi ha moltes varietats, el temps, aquesta mica de temps perdut, aquests 2-3 dies, una setmaneta, la recuperarem tranquil·lament posteriorment. No hi haurà cap problema.
O sigui que tant la pluja com el fred de darrera hora no li ha anat gaire bé a la cirera, podem dir.
Gens bé. La cirera és una fruita delicada, és una fruita realment, pues, bé, que com totes les fruites bones, pues, tenen els seus perills, i un dels perills que té és la pluja, s'infla i s'esberla. I l'altre, el fred, que copsa una mica el seu creixement. I el que necessita la cirera, pues, bueno, és sol, i a més, com la majoria de fruites.
I a més, amb una exposició... Suposo que en una exposició, pues, es presenten les millors cireres, per entendre'ns.
Realment, aquí a Sant Climent no tenim massa necessitat d'escollir-les, perquè la majoria realment són d'excel·lent imatge i d'una gran qualitat. O sigui que realment posem, per dir-ho així, quasi les mateixes que venem. Les mateixes que ven al mercat de pagès, que tots els diumenges les cullen i les venen. O sigui que hi ha una frase feta que en diem collides i menjades.
Perquè
sí, no les estriem massa, eh?
I ara no que parlava, sí, precisament que parlava del mercat de pagès, es fa durant, sí, aquesta època de l'any, no?
Sí, es comença a primers de maig i s'acaba a finals de juny, i tots els diumenges els pagesos d'aquí Sant Climent exposen i venen les seves cireres, que les cullen al mateix de matí, i alguna potser a primera del matí, sí, sí. I les venen al matí, migdia, sí, sí.
Avui es posa en marxa aquest matí la fira, no? S'inaugura?
Sí, ara estem acabant d'ultimar els detalls, perquè a les 12:30 la inaugurarem. Tindrem aquest any la gran sort que ens vindrà el president de la Diputació, el senyor el Salvador Esteve i Figueres, i ell serà el que inaugurarà a les 12:30 la nostra fira, la nostra exposició, que és la 37a exposició de cireres.
I entre...
O sigui, ja fa anys que l'estem fent.
I no solament cireres, sinó que entre les activitats paral·leles he vist que hi ha el concurs de pastís de la cirera, que es fa demà diumenge. Sí, sí.
Exacte. Aquest l'organitza una entitat del poble, un comerç del poble, un comerç que es dedica a la verdura ecològica i a la fruita ecològica, i a la vegada, pues, bueno, ha intentat també d'esperonar una mica, pues, les ganes de fer de les mestresses i mestressos de casa, que sàpiguen fer pastissos, i així, pues, bueno, tindrà una activitat més participativa per cada el poble.
Perquè el que valora el jurat, què és?
Bueno, el jurat, bueno, mirarà dues coses, qualitat i presentació. Hi haurà diferents categories, evidentment. No es valorarà igualment el professional que el veí del poble. Tindran, pues, bueno, unes categories diferenciades. Però l'important és que més que el jurat i més que això, és la participació, que esperem que sigui força gran.
I a part, què més pot trobar el visitant en aquesta exposició?
Aquest any intentarem que trobi de tot i molt, de tot i molt. Ahir ja vam començar, el divendres ja vam començar, reactivant, pues, un tarannà perdut que teníem, que era els fumarians. I aquest any, pues, bueno, ja hem tingut, pues, uns quants petardos i tot ha anat força bé i així. I avui, pues, bueno, comencem, pues, bueno, amb una ofrena i acció de gràcies amb els fruits de la terra, a l'església parroquial. Després, bueno, tenim la inauguració. I després, si em preguntes què més coses tenim, de tot, tenim passejades amb ponis, amb burrets, tenim un globo que el diumenge, un globo d'alçada, que el tindrem, bueno, durant part del dematí. Realment, hi haurà passejades també històriques pel poble, que una entitat nostra, els més de 1000 anys d'història, doncs els explicaran també una mica la vida i història del nostre poble i dels seus entorns.
O sigui, que diguem tindrem... que la cirera és l'excusa, no?, perquè animar la gent a que vingui.
Home,
aquest cap de setmana, no?
Jo més que excusa diria que és el pal de paller, per dir-ho així, que és la insígnia de Sant Climent, que com nosaltres ja tenim inclús una cobla, diem que per cirera Sant Climent. I aprofitant la ben entesa de les cireres, no l'excusa, la ben entesa, llavors també mirem de que vinguin, doncs, vindran també una trentena d'artesans que es posaran amb la seva fira. Hi haurà, evidentment, distraccions, els clàssics mal ben dits, però clàssics cavallitos pels crius, i vull dir que també es podran distreure, i a la vegada pues, també hi haurà venta de cireres, i després hi haurà totes les nostres entitats del poble, o la majoria d'elles, també amb estants, exposant també el seu tarannà del dia a dia.
Doncs moltes gràcies, senyor Clariana, per haver-nos parlat de l'exposició de cireres de Sant Climent i animar qui vulgui anar-hi, que ho pot fer avui i demà.
Gràcies a vosaltres per haver-me trucat i sabeu que aquí sempre estareu ben rebuts. Gràcies per tot.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.